Benvinguts i benvingudes als viatges de Carlos Carlos.
Carles Magraners, intèrpret de viola de gamba i director i fundador de Capella de Ministrers, una de les agrupacions més importants pel que fa a la música antiga. Vam conversar amb ell a l'Early Music Morella, unes jornades que Magraners també dirigeix durant quasi una setmana. Hi ha concerts de música medieval, renaixentista i tradicional, cursos per a músics de cant gregorià, de viola d'arc, de vihuela, de dolçaina, de cornamusa, de percussió tradicional, entre d'altres. Podeu buscar la crònica sobre l'Early Music Morella al canal d'iVoox i d'iTunes dels viatges de Carlos Carlos. Capella de Ministrers va obrir aquestes jornades amb la presentació de l'últim treball discogràfic sobre Ramon Llull i els seus viatges per la mar Mediterrània, que l'han anomenat l'últim peregrinatge. Així que vam aprofitar per conversar amb Carles Magraner sobre este projecte i sobre el que ha suposat aquestes tres dècades sobre l'escenari, ja que este pròxim 2017 Capella de Ministrers complirà 30 anys. En este podcast, tu emissió depèn on i quan l'escolteu, a més de l'entrevista amb Carles Magraner, també escoltareu música de la Trocamba Matarusca i Elena Leda. Amb dos vaig tindre el plaer de veure'ls als concerts al Festival de Música Mediterrània de l'illa de Tabarca. Reben unes salutacions molt cordials de Carlos Ripollès, qui dirigeix i presenta esta nau que avui sentint-se per la mar Mediterrània. Capella de Ministrils jo crec que és una de les formacions referents pel que fa a la música medieval, però possiblement jo crec que és molt poc conegut pel gran públic. Què ha sigut durant aquests anys Capella de Ministrils? Què heu fet?
Home, pues és contar-te moltes coses, eh? Són 30 anys que farem l'any que ve. I bé, no sé per on començar. Pues hem fet moltes coses. Jo crec que pel gran públic, si ja no Capella de Ministrils, la música clàssica en general és poc coneguda. i dins de la música clàssica, la música antiga té un públic específic, però no per això deixa de ser més interessant ni més atractiva per a tota la gent que s'apropa a ella. Nosaltres hem fet molts concerts, més de 1.000 concerts arreu del món, 50 discos. El que vol dir és que en xarxes d'internet, en molts llocs, es pot localitzar la feina que fa Capella Ministres, per la qual cosa qualsevol persona pot accedir perfectament a este repertori i al que hem fet durant molts anys. Hem fet des de música del segle XII fins música del segle XVIII, conforme t'he dit, molts programes de concert i, conforme t'he dit, molts discos, des del Llibre Vermell fins música de Martínez Soler, pensant per música del Renaixement, discos dedicats al Tirant lo Blanc, a Tomàs Lluís de Victòria, a la música virreinal, al cançoner del Duc de Calàbria, no recordo jo tots, però a temps, música en temps del Papa Lluna, dedicats a Ausias Marc. Tot això se pot veure en la pàgina web de Capella Ministres o fent una recerca per el Google, i qualsevol persona s'adonarà de la quantitat de música. 50 discos són 60 hores de música, o sigui, si us els agafa tots, pot estar perfectament 3 dies escoltant Capella Ministres sense parar.
Quan vas comentar en el concert, vas dir que vosaltres sou intèrprets i no preteneu ser uns arqueòlegs de la música. Quina és la relació entre l'arqueologia musical respecte de la música medieval?
Mira, l'arqueologia al final, el seu objectiu sí és descobrir la història del passat, documentar-la i mostrar-la d'una manera estàtica. Mostrar-la en un museu i mostrar-la amb uns arguments que, en certa manera, es facin apropar-nos a lo que era el passat. La música no se pot mostrar d'una manera estàtica. Redescobrir el passat conforme fa les partitures seria mostrar uns instruments antics, mostrar unes partitures antics en un museu. Però la música té un pas més, que és la interpretació. Llavors, així, n'hi ha que reinterpretar unes músiques d'altres temps per al públic en el que visquem avui dia. I això requereix de la part de l'intèrpret. Conforme te vaig dir, l'intèrpret és una mena de traductor d'una obra que la té que entendre molt bé en el seu idioma original i la té que traduir per a un públic nou que la va escoltar. I això és la feina que té l'intèrpret d'una obra, que al fi i al cap, conforme diu la mateixa paraula, sempre serà una interpretació subjecta a diverses versions. I així mateix, quan menys informació tenim d'una obra, quan té l'autor menys informació ha posat en una partitura, més susceptible si s'obre de ser interpretada de diverses maneres. Per exemple, quan tu agafes una música del segle XIII, el Llibre Vermell, per exemple, i agafes una obra, i s'obre pot tindre tantes versions com intèrprets n'hi ha, perquè n'hi ha molta manca de referències sobre tempo, sobre instrumentació, sobre dicció, sobre molts elements que conformen la interpretació. Però si tu t'agafes una obra de Liszt, escrita per a piano, ahir ja te diu el temps que té que dur i te posa moltes indicacions de conforme el compositor volia que s'obres interpretara. Aquesta és la gran diferència entre un intèrpret de música antiga i un intèrpret de música més recent, encara que inclús aquestes mateixes obres de Liszt o de Beethoven o dels grans compositors, també, inclús escoltant dues versions a pesar d'estar tot escrit, sempre són distintes.
Thank you.
Ramon Llull viu una època musical que és l'Ars Antiqua. I el que al fi i al cap el viatge és el viatge de Ramon Llull, és un viatge per l'Ars Antiqua. És un viatge per al segle XIII. I llavors la selecció d'obres que diuen quasi es converteixen en antologia de l'Ars Antiqua, perquè agafem des de les primeres obres monòdiques de trobadors fins a les últimes polifonies, que són les polifonies més incipients del Codex de Montpellier o de altres manuscrits. Llavors, la selecció d'obres se basa en els manuscrits d'aquells llocs on anà Ramon Llull. Identifiquem els llocs que viatjà amb la música que allí se va escriure i que allí sonava. No vol dir això que ell mateix escoltara aquestes músiques, perquè és impossible de saber, però sí que per al nostre referent històric és una aproximació a espai, temps i viatge, no? Una aproximació que en certa manera ens porta a un ideal del que fou un viatge per tota Europa en el segle XIII.
Hi ha alguna referència musical en algunes de les obres Ramon Llull, però que era molt mínim. Què comenta ell de la música o quines referències té?
Ell comenta molt poc. Ell fa referències al ritme, fa referència als instruments, però sobretot fa una referència a que dir que la música que ell feia quan era jove era una música mundana i que la veritable música és la música que ell fa quan es converteix. Llavors sí que fa unes referències a dir que la música està escrita per allò ara Déu i que qualsevol altra música no té sentit en la vida, quan ell sí que l'havia interpretat antes. Llavors és una referència que també ens parla d'algunes maneres en les que ell ha escoltat música. Per exemple, ell sí que sabem que va escoltar polifonia, perquè en alguns moments determinats es parla d'aixes veus que canten conjuntades, i era un home de la seva època. Ell va viure, i per els seus escrits veiem que ell va escoltar la música de la seva època. Penso que no estem molt lluny del que en certa manera hem reproduït en este viatge musical. I també ell fa algunes referències a alguns cants gregorians, com per exemple el Veni Creator, que sí que el cita, diu, en este moment anaren d'ací allí i passava una professora que anava cantant el Veni Creator. Una referència a alguns cants que sabem que existeixen i eren tradició de la litúrgia cristiana, com és este himne que s'interpretava ja des del segle IX.
quina formació musical, quins instruments podem veure damunt de l'escenari? N'hi ha moltíssims, però quins aixina en general?
Bé, pues, doncs, també com és una antologia de la música, també és una antologia dels instruments de l'edat mitjana. I no solament dels instruments utilitzats en Occident, violes d'arc, llaüts, salteris, sinó també aquells instruments d'aquells països que hi visita que no formen part de la nostra cultura occidental, com per exemple instruments del nord d'Àfrica, instruments grecs, instruments armenis. Això conforma, no sé si un dia crec que van dir que eren com 60 instruments dalt de l'escenari, no?, interpretant aquest repertori, i també li dona una riquesa, perquè en certa manera la mateixa riquesa que va tindre el seu viatge la volem mostrar en la diversitat de música i en la quantitat d'instruments que es mostrem quan fem aquesta interpretació.
Després de quasi 30 anys a Capilla de Ministrils, ja per acabar, què queda per investigar? O...
Queden moltes coses. Fixa't que de la música del passat sempre n'hi haurà repertori per descobrir, sempre n'hi ha coses que mostrar. Jo crec que nosaltres hem fet una tasca durant 30 anys de recuperar unes músiques, i sobretot no tampoc parlo de recuperar, sinó de... d'integrar-les en la societat que visquem. Jo crec que n'hi ha que normalitzar el que aquesta música no se digui una excepció, conforme des del principi, és que això no és una qüestió de molta gent, sinó que sigui normal que en ciutats com Morella o en moltes ciutats del nostre país se puguen escoltar aquestes músiques, i siga una de les coses que habitualment la gent té en el seu bagatge. Igual com pot anar a un concert, o com pot anar a veure el cinema, o com llegeix un llibre, que la música antiga forma part del bagatge cultural de totes les persones, perquè en certa manera, si no forma part d'aquest bagatge, la gent es pot perdre una gran part de la història. Sempre dic que nosaltres som afortunats per conèixer tot això, i que l'únic que volem és compartir-ho, perquè des d'aquesta fortuna que tenim de conèixer un repertori, unes músiques, unes poesies, una manera d'interpretar unes melodies, conforme les que coneguem, compartir-les amb el públic és l'únic que volem, i esperem que a poc a poc la gent retrobe com una part més de la seva vida tot el que conforma el repertori musical des del passat més pretèrit, el cant gregorià, fins a les músiques del segle XVIII o les músiques del barroc.
Moltes gràcies, Carles.
Gràcies a tu, Carlos, i endavant en el teu viatge.
Gràcies. Capella de Ministrals estarà presentant este projecte sobre Ramon Llull durant els pròxims mesos de novembre i desembre a Castelló de la Plana, Nules i Barcelona. També el pròxim divendres, 25 de novembre, a la Catedral de València estaran interpretant el Cant de la Sibil·la. I també han anunciat que el diumenge 11 de desembre de 2016 hi haurà un concert de presentació a València per a celebrar els 30 anys de trajectòria de Capella de Ministrals. Continuem amb el viatge per la mar Mediterrània i ens apropem al que va passar el dia 1 d'octubre a l'illa de Tabarca. És el nom del tema que acabem d'escoltar de la trocamba Matanuska, que obri el segon disc d'esta banda de la Vall d'Albaida. Si alguns haveu escoltat el podcast de la crònica del Poborina Folk, van parlar amb ells. Este segon àlbum inclou tant temes propis com versions que barregen de manera formidable el gypsy i el klezmer amb el reggae, el swing i la música de banda tan habitual en molts dels pobles del nostre País Valencià. En este disc també participen en un tema que porta per títol El Conill del Sereno i que vam escoltar al final de la conversa amb Xavier Moyà. En este Conill del Sereno inclou una col·laboració de Pep Jimeno Botifarra a la veu i Ahmed Touzani al violí i també a la veu. La trocamba Matanuska la formen 11 persones en este disc, però en els cercaviles que la trocamba Matanuska fa allà on va, a més dels concerts, jo també he vist a Pau Barberà a l'acordió. d'escoltar el tema Albuquerque de la Trocamba Matanuska. Ara passem a parlar d'Helena Leda. Per als que sou alumnes avantatjats dels viatges de Carlos Carlos, recordareu que va ser la que va tancar el podcast de la conversa amb Antonio Lizana. Helena Leda, recorda, és una cantant de l'illa de Sardenya de formació clàssica, interpreta música tradicional de la seva terra en la seva llengua, el sard. Escoltàvem un disc gravat en directe l'any 2008. En una entrevista al diari regioseat.cat, Helena Leda contestava la pregunta de la relació que tenen la música tradicional amb la contemporaneitat i comentava el següent: jo estimo la tradició i la respecto, però sóc una dona d'aquest temps, una cantant popular. Vull cantar al meu poble d'ahir, però sobretot al d'avui. Amb la música i la literatura es pot conèixer millor la nostra terra i la nostra cultura, però també he vist la contemporaneïtat amb gran normalitat.
Oh,
continuem parlant d'Helena Leda. En esta entrevista, a la que feia referència anteriorment el diari Regioset.cat, el periodista li va preguntar a Helena Leda sobre els avantatges de cantar en sard. La cantant li va contestar el següent: cap avantatge i cap inconvenient. Canto en sard perquè és la meva llengua. Sovint des de les esferes política i cultural es parla molt del Mediterrani, com un espai per a l'intercanvi i la pau. Malgrat això, no descobrim res de nou si diem que aquest és un territori ampli, amb moltes realitats polítiques, socials i culturals, amb profundes diferències entre elles i amb no pocs conflictes. Així este podcast 100% mediterrani amb Capella de Ministrers, la Trocamba Matanuska i Helena Leda. Recorden que poden trobar-nos a Facebook, al meu perfil personal de Twitter i d'Instagram, @ripollescarlos, i ja us deixo amb un altre tema d'Helena Leda i a gaudir de la cultura, i ens escoltem la setmana que ve.
que mai, com ochis o acurizu a tie, mirmentico de sughi via, chiesquie pirisicili vani, reina es adiges, eaes, chiesquie pirisicili vani, licore gustu calige, pium non si quas anima mia, che iun epa curre amunduno, nasci franche terrie, sinaras tue, pro a tie, chili vani, pro a tie, su tonu es aderra serente a tie, pro a tie, chili che a te usso. Licore